ets de bona lletra o de mala lletra, Alfred Lleí?
Evidentment, de mala lletra.
És que aquí estem el bo
si
millor.
Si això va en funció de la capacitat mental, no, jo sóc tonto perdut.
No, perquè... Exactament. Però és veritat, com ha canviat el sistema educatiu, eh?
Però és terrible.
Que et feien sentir fatal perquè feies mala lletra.
Però a mi no em cridaven gaire, eh? Perquè saps què passa? Que sempre he sigut un home de paraules, això ja ho saps.
Sí.
Siguin escrites o siguin pronunciades, diguem-ho així. I jo exagerava molt quan sortia allò a la pissarra, a Sant Armengol, feia allò, mà esquerra a l'esquena.
Clar que sí,
i...
home.
Unes majúscules d'aquelles amb ostentació. Amb ostentació.
Sí, apetant, i deia, i a partir d'aquí el que vingui,
sí,
ja.
Sí, l'altre no s'entenia, però les majúscules eren rebuscades, eren artificioses, eren ampuloses, eren importants, no? I com que allò ja semblava que pintava maneres, ja no en deien tant, no?
Ah, però sí que ens ho deien, això, eh? Mira, la teva companya tal...
Sí, mira quina bona lletra.
Ella sí que és aplicada, sí, i bon estudiant, perquè té bona lletra.
Què tindrà que veure, no? El ser aplicat.
Com ha canviat, eh?
En fer bona lletra.
Com ha canviat el cuento i, a més, escolta, que ho celebrem, eh? Només faltaria. Estaràs amb mi, però que aquí l'important és el contingut del que escrius.
Evidentment, el contingut i no el continent. Jo sempre dic el mateix. A mi em passava, era tan dolenta... Bueno, he parlat en pretèrit, no. És tan dolenta la meva lletra, que diuen lletra de metge, que deien abans, no? Que fins i tot quan prenien apunts, inclús avui, en conferències, en masterclasses, en històries, en ponències i així, si no poso aquells apunts en net ràpid, no sóc capaç d'entendre la meva pròpia lletra. Jo només et dic això. Sóc que tinc bona memòria, llavors dic que allò volia dir jo,
sí,
no?
Sí, sí.
Però és que és així, eh? És aquest el grau. Però suposo que també això va en funció de l'agilitat mental que tens, no? Jo potser, com penso ràpid, també escric ràpid. I a l'escriure ràpid no pots fer bona lletra. Ja ho diuen, no?, aquella dita popular. Poc a poc i bona lletra. Això, de l'època dels padrins, ja. Poc a poc, sí, i bona lletra. Escolta, poc a poc sí, però bona lletra... Hi ha coses més importants per mi que la bona lletra, que és adquirir els coneixements, no?
I el contingut, no?
Clar que sí, clar que sí.
Tenir un bon contingut.
Clar que sí.
Avui parlem de persones que si alguna cosa tenien era contingut. No sabem la seva cal·ligrafia com era, però el que sí sabem és que el seu llegat és importantíssim.
Sí, parlarem d'escriptura.
Home, després de tota una setmana parlant dels Premis Ramon Llull,
sí, home, sí,
del Premi Carlemany pel foment a la lectura, què interessant aquest premi.
Toca parlar d'això, perquè
sí,
és que...
Interessant, sí, que interessant sí, un premi pel foment de la lectura, que els jurats siguin nanos, que siguin els nanos que llegeixin totes les obres i que decideixin quina és la millor, de veritat que és una...
Tu has dit una cosa, molt maca, que per començar, si vols, jo ho destacaria. Quin premi més maco pel foment de la lectura.
Pel foment
Dues paraules,
de la lectura.
No? Foment de la lectura. Jo només et diré que a manca o a falta de dades nacionals, sí que tinc dades del país veí, del veí del sud, d'Espanya, i a mi ho tinc aquí apuntat perquè m'ha creat l'atenció que el baròmetre de hàbitos de lectura 2012 de la Federació de Gremios d'Editores d'Espanya, encara que estan contents i cofois perquè s'ha augmentat el nombre o el tant percent de població que llegeix, encara que sigui només en temps lliure i encara que només siguin novel·letes d'aquelles de corazón i capellà, és igual, que has llegit, que ja va bé, encara hi ha un 37%, això l'any passat, un 37% de la població que no llegeix, com es deia antigament, ni el paper dels sugus. Que és un 40%,
això,
eh?
Això t'ha delatat. Mira, lo del paper...
Lo del sugus m'ha delatat.
Lo del sugus t'ha delatat.
M'ha delatat, m'ha vist els anys que tinc, que ja passo dels 40 i es nota.
És sí, a dir...
Sí, lo del sugus de sutjar. Sí, sí,
sí, sí, el paper del sugus t'ha delatat.
Sí, però això ho deies, aquest no llegeix ni el paper del sugus.
Sí, sí, sí.
Que bons que eren els sugus, eh?
Boníssims, els blaus de pinya.
Jo els buscava sempre allà, però a mi em sabien tots igual, tu. Sí, no tenia paladar en aquella època, però...
Sí, sí, que bon.
Però mira quina desgràcia, eh? Que un 37% de la població aquí dels veïns del sud encara no llegeixin ni el paper dels sugus. Això, per molt que diguin han pujat els hàbits de lectura, la gent compra més llibres, la gent té més hàbits de lectura, però si encara hi ha gairebé un 40% que no saben com qui diu ni llegir, perquè qui no llegeix perd l'hàbit. Això és com la bicicleta, eh? Tot i que diuen que qui sap anar amb bicicleta no perd mai allò.
No, que després torna a costar pedalar.
Tu puges i et dones unes esmorrades d'aquelles fortes, eh? O sigui, que el tanto que lo greu aquí seria això, eh? I repeteixo, són dades del baròmetre de hàbitos de lectura de la Federació de Gremios d'Editores d'Espanya, que no m'ho he tret de la màniga jo, ni tinc que fer apologia ni a favor ni en contra de ningú. Simplement que trobo molt preocupant que un 37% de la població, que tenen temps de moltes altres coses, no tinguin ni un minut al dia.
Ens maten les xarxes, Alfred. Ens han tret de moltes coses bones, com agafar un bon llibre.
Sí, per exemple, eh?
Sí, ens maten les xarxes. Això, aquí hem de fer una reflexió, i ho deia abans el Ludo, és que la vida real és analògica i és veritat, eh? Hem de començar a agafar una mica tots de consciència, que agafar un bon llibre de tant en quant està molt bé, tu.
I que un cop s'agafa... fa poc van fer una pel·lícula, no recordo com es deia, que era una pel·lícula ambientada en època, però en època antiga, i era l'època aquella que les dones no se'ls permetia gairebé formar-se culturalment, no? Havien d'estar per la casa, pels fills, per fer el dinar i per portar la casa si eren de noblesa, no? Però com a molt, atendre el que deia el marit. I et donaves compte que una d'aquestes noies va voler La ladrona de libros, una pel·lícula La ladrona de libros. Fantàstica pel·lícula,
és preciosa.
Com arriba ella no només a sentir passió, quan no sabia ni llegir, passió pels llibres, sinó que acaba escrivint. Perquè jo sempre dic el mateix, una frase...
Històricament, les lectores han sigut més senyores que senyors, eh?
Lectores, sí, és veritat, eh? I per què no escriptores, no? Perquè en aquella època no es permetia, no era ben vist, bueno... George Sand, sí, ja saps que era de George, en tenia poc, no? però clar, ho tenien que fer així perquè estava mal vist, no? Era com ser actor... Però jo sempre dic com Voltaire, no? Una frase preciosa, que l'escriptura és la pintura de la veu, no? És una cosa molt... que si la gent hi esmerça esforços i posa el cap dintre d'aquell fascinant oceà, ara que tant parlem de bussejar, no? I de nadar amb aquests estanys inabordables, no? Inabastables d'internet, imagina't, entrar en el món de la fantasia, en el món de la història, en el món de la literatura.
És que és un regal.
És un regal? És un regal del cel, eh?
És un regal, és veritat.
És un regal del cel, eh? Però sí, tornant i reprenent una mica el que dèiem al principi, Andorra sembla que ha estat prou agraïda, no? I prou reconeguda amb tots aquells, diguem-ho així...
Escriptors,
personatges.
Lletrats,
sí, perquè...
personatges,
sí,
també.
Perquè hi ha una cosa, i amb això jo defenso una mica la teoria de Sartre, eh? Que no és escriptor per haver escollit dir certes coses, sinó per la forma en què es diuen. És a dir... També t'ho arreglaria una mica, o t'ho parafrasejaria, dient-te que no tot allò que té tapes i va lligat és un llibre, eh? Si comencem així...
I tant.
Ens hi posarem fins, eh? Que a mi, amb tot el respecte, i com es diu, des del carinyo i la humilitat, a mi el que pugui escriure un personatge com Belén Esteban, pots imaginar-te que no correré a la llibreria més propera per comprar-lo. Perquè una persona que amb prou feines és capaç d'articular una paraula amb sentit i construir una frase sintàcticament correcta, que anava a dir què cony? Sí, què cony pot escriure aquesta
dona? El David
dona?
Diu que no escriu ni ella.
És que què va, exacte, David, tens raó. Els negres aquells que signen i ella paga, perquè diners sí que en té, per contractar negres i de tots colors, no? Uh-huh. Però clar, amb això et vull dir, i repeteixo la frase, que no té desperdici, no sé ser escriptor per haver escollit dir certes coses, sinó per la forma en què es diuen. Per això, els escriptors, i aquí m'hi poso, tenim l'obligació d'explicar moltes coses, però explicar-les bé. Aquest seria una miqueta l'afegitó meu, no? Uh-huh. És que no cal només escriure. Per fer de cronista, tothom pot ser cronista.
Sí.
Tothom pot ser cronista. La gràcia és, com deia Eta de Queiroz, no? Aquells fragments siguin acaronats pel bel cas de la poesia, no? Que es noti la mà de l'autor, que es noti que ets escriptor, no? I llavors això és una
tinguis
feina...
Tinguis el gènere que tinguis.
És igual. Pots escriure llibres d'història amb un to literari. Pots escriure novel·les amb un estil.
Carai, pots escriure... fer un llibre d'usos i costums...
Amb un estil.
Que sigui paradigmàtic.
Absolutament d'acord.
I que sigui la Bíblia d'una societat i d'un país.
Tal qual.
És el nostre cas, eh?
Tal qual, no? Però amb això...
Perquè cal dir...
Sí. Digues.
Que aquest llibre paradigmàtic que respon una mica al que nosaltres hem estat, la manera d'escriure'l també va ser molt assertiva, eh?
Sí, certament.
Parlant d'una època.
Certament. Bueno, mira, anem a parlar, per exemple, d'Antoni Fiter-Rossell, no?
D'aquest parlava.
Per exemple, no? D'aquest parlava, ja m'ho he imaginat, no? Però mira, és curiós perquè tant mossèn Cinto Verdaguer com Antoni Fiter-Rossell, tots dos s'ha multiplicat per dos, i valgui la redundància, els carrers dedicats cap a les seves persones, cap a aquestes figures, no? En Antoni Fiterrosell té un carrer Ordino i un altre Andorra la Vella, que és Fiterrosell, avinguda Fiterrosell, no? Mm. Un és carrer, l'altre és avinguda. I mossèn Cinto Verdaguer igual, un Andorra la Vella i un Ordino. És curiós perquè aquests dos, per exemple, estan repetits, però podríem recordar el reverent frare Tomàs Junoi, aquell provicari d'Anyós, no? Que té un camí a Anyós, a l'Esteve Albert, que té a Santa Coloma també un carrer, la Isabel Sandí, que té un altre carrer Andorra la Vella, Joan Maragall, per exemple, que també té Andorra la Vella, Lídia Armengol, que l'hem de posar, tot i que ella no fos novel·lista, era una persona que escrivia molts llibres d'investigació històrica, com faig jo mateix, per exemple, no? Lídia Armengol, Pompeu Fabra, també Andorra la Vella, Carvajal de Güell, a Sant Julià, que Carvajal de Güell també va publicar alguns llibres, sobretot sobre les franquícies andorranes, i que va ser motiu d'enganxada amb el bisbe de llavors, però d'alegria per part dels andorrans, sobretot dels lauradians, no? O Isidre Valls, no? També. Sí, de Valls i de Berner, que també està a Sant Julià. O sigui, mira, si en tenim, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 o 12 carrers dedicats a personatges que han dedicat part de la seva vida a escriure.
Gran part.
Gran part, no? Uns com a lingüistes, altres com a literats purs, altres com a historiadors, altres que han volgut, potser, com Antoni Fiterrosell, no?, complir encàrrecs del Consell General i fer uns llibres... Jo sempre comparo, quan parlo amb la gent de fora del manual digest, torna a estar una altra vegada a la paixa, sí, a la de moda. Quan parlo amb gent de fora del manual digest, els dic jo, mira, vosaltres, si sou espanyols, us en recordareu bé de Baltasar Gracián, per exemple, aquell oràculo manual i arte de prudència, no? Doncs seria una miqueta la versió andorrana d'això, no? Aquells consells, aquelles sàvies màximes, no? Que en aquella època barroca...
Sobretot aquells tòpics sobre la societat,
sí,
no? Qui deixar-los
sí.
palès, deixar-los palesos i que fossin lletra, no?
Sí, sí. I jo torno al meu camí.
És curiosíssim, el Manuel Digest. És, un
és curiosíssim, però escolta, és curiós que de 1748 a avui encara estiguin d'actualitat. La majoria... Vigència. En plena vigència, la majoria de les seves màximes. I encara et diré més. Ja ara aquí, si em vols posar mà a cara, et deixo, perquè tens tots el dret del món, ja saps que sóc una persona molt demòcrata, jo. Però com a tal, també expreso la meva opinió. I si escoltéssim encara avui més, començant pels polítics i acabant per la gent de casa, tots i cadascun de nosaltres, si escoltéssim molt més i llegíssim molt més aquelles màximes i les reflexionéssim, molts problemes dels que avui tenim, potser els tindríem, però no tan grossos, ni tan escandalosos, ni tan insuportables. Que a vegades no escoltem.
L'hauré de rellegir perquè ara m'has enganxat una mica aquí.
Et podria dir algunes màximes?
Vinga,
que no et podria... Bueno, per exemple, hi ha una famosíssima, que no recordo quin número és, però diu, els andorrans ens hem de mostrar sempre neutrals. Mai tenir favoritismes envers un o ap altre amo. Sigui cap al nord o cap
això,
al sud.
Jo penso que aquesta forma part de la idiosincràsia andorrana. Vols dir que això no ho complim?
Darrerament sembla que tenim una tendència a contentar segons qui més que els altres. I no anem bé. Des del moment que la paritat aquella s'acaba, ja comencem a anar malament. Malament. Ningú és més que ningú. Nosaltres som nosaltres. I Andorra, la seva raó de ser, és ser especials. Vivim de la diferència. Vivim de l'especificitat. Diguem-ho així. I jo hi penso convençudament en el que dic, eh? Vivim de l'especificitat. Andorra és Andorra. No hi ha cap homòleg al món que pugui dir, mira, una segona Andorra, en versió americana, en versió tailandesa, en versió asiàtica. No, no hi ha dos Andorres. Si com deia el bon amic Josep Pintat, que el se'l sigui, i ens veiem molt sovint i xerràvem molt, i jo l'apreciava moltíssim, sempre deia el mateix, tant de bo hi haguessin 7 o 8 Andorres a Europa. Que millor aniríem. O sigui, el seu patriotisme encara arribava més, no?
Sí, sí, més que el teu, eh?
Més que el meu, que ja estic, eh? Bueno, més no ho sé jo, eh? Potser igual, eh? Però, no, però certament, hauríem d'escoltar una mica
més.
El
Manuel Digest és el manual de la singularitat del país, és
clar,
evident, no?
Clar, i no hem de perdre aquesta singularitat, perquè la que ens fa la nostra raó de ser. Perquè, escolta, arriba un moment
també
que
dius... També Verdaguer va relatar aquesta singularitat.
Clar, i tothom quedava fascinat per aquesta singularitat. I ara arriba un moment que és com si hi hagués una onada mundial que volguessin carregar-se les especificitats del món, per poques que siguin. I a mi em sap molt greu, això. Creu, t'ho dic de veritat. Els andorrans són com són, ni millors ni pitjors, sinó diferents. Però clar, des del moment que ja se'ns vulgui assimilar la llengua, que si no parlem andorrà, que parlem català, que si no sé què, que no sé quants, que som com tal. Llavors arribarà un moment que Europa, es pot creure amb el concepte europeu, però no en intentar esborrar fronteres. Perquè els andorrans tindran una mentalitat molt diferent dels anglesos o dels alemanys tota la història de la vida i de la humanitat. Que vulguem dir que volem fer una pinya tots junts, ja ho va fer Carlemany, això. Ja ho va fer Carlemany. El precursor de l'Europa que avui tenim va ser Carlemany. I no fa dos dies, se'n fa més d'això.
Que també té un carrer.
Que també té un carrer, sortosament.
Qui diu un...
Qui diu un...
Diu varios.
No havia de tenir més. Però ja va ser el precursor de lo que era aquest concepte europeista que avui estem tan defensant, no? Però això no vol dir que haguem d'esborrar. Una moneda única? Vinga, tira. Un comerç únic? Vinga, tira. Fronteres en l'aire? No. No. No, quan es carreguen les fronteres, entra i surt qui vol, i això és un desmadre, home, no, home, no.
Quin al·legat.
Home, sí, és veritat, és veritat. Les fronteres, com algunes lleis, encara que no s'apliquin, estan com a mur de contenció. Si aquell mur de contenció deixa d'existir, mira les preses dels pantans si traguessin tots els murs de contenció. L'aigua camparia per tot arreu, no? Doncs aquí vas qui diu aigua, diu delinqüència, diu xoriços...
Home,
diu... és veritat.
Per favor, no siguis
de tenir,
manó.
S'han de tenir controlats.
Una cosa és una
fronteres,
cosa,
fronteres,
altra.
Fronteres, que estan molt bé les fronteres. I que tothom pagui els seus impostos, i ja està.
Quin animal.
Menys escolta. L'IRPF. Aquest gent ens haurà de tenir-ho.
Que no, que el també l'hem de pagar.
Ai, calla, que no estem acostumats a aquestes
coses. No estem acostumats, però ens hi hem d'acostumar, eh?
O per què? Perquè ens ho diuen de fora.
No. Ens hem d'acostumar, per... és igual.
No,
això...
ens ho diuen de fora.
Sí, sí,
tu
aquí...
creus ni tu.
No, és que no, aquí no vull entrar en una discussió.
No.
Estaria donant opinió i,
no, clar, veritat,
i a mi no em toca.
Ja la dono jo per tots, no?
Alfred, d'aquí uns anys hi hauran carrers Albert Villarós, hi hauran carrers doncs, de noms propis, de... aquests escriptors andorrans doncs, que estan fent la seva carrera.
Home, jo trobo que de la mateixa manera que es van dedicar per consens, perquè tots els carrers que s'han dedicat al llarg de la història aquí al país, siguin de més recent creació o de més antuvi, no? De més endavant, més abans, sempre s'han fet amb consens. I mai, bueno, jo amb el que he estudiat per fer aquest últim llibre d'aquí, Esquí als carrers d'Andorra, no m'he trobat amb cap consell que tothom estigués en contra o que estiguessin tres mesos debatint perquè uns estaven d'acord i altres no. O sigui, sempre que ha sigut un consens, sempre molt ampli, per dir, sí, aquest se'l mereix, no? Però allò que tornem a el que dèiem fa uns programes, no? Has d'estar mort i re ben mort, ben mort, perquè arribin a pensar en tu, no? És a dir, seria molt difícil, és més, amb aquest llibre que hi ha més d'un centenar de carrers, només hi ha una persona viva que té carrer avui a Andorra, que és de la Massana, és l'única persona viva que queda del centenar que hi ha amb carrers dedicats. No?
Uh-huh.
Això què vol dir? Doncs que a vegades els reconeixements en vida no solen fer. És com els homenatges, no? Si et fan un homenatge, pensa que estàs a punt de cascar, ja? És que és molt raro, molt estrany, que et facin en vida homenatges, no? En canvi, quan ja un no hi és, llavors es donen compte de que potser sí que haurien d'haver estat més...
Però diu molt d'un país,
molt,
doncs,
sí.
Que posi carrers... Que
sí.
Posi noms als carrers dels seus lletrats, no?
Home, jo...
Dels seus lletrats d'adopció, també.
Jo dic... Sí, d'adopció. Aquí en tenim alguns. Pompeu
tots.
Fabra no era andorrà, Joan Maragall no era andorrà,
Mossèn
Cinto Verdaguer no era andorrà, Carvajal de Güell no era andorrà, Isidre Valls no era andorrà, o sigui, hi ha molts, Isabel Sandí no era andorrana, hi ha molts que no eren andorrans, però jo sempre dic el mateix, s'hauria de seguir la tònica de fer carrers a personatges, ja no entrem en literats, a personatges que haguessin aportat quelcom per fer de la nostra Andorra un país millor. En el ram que fos, des del punt de vista polític, des del punt de vista literari, des del punt de vista històric, des del punt de vista de promoció internacional, des del món de les arts, tampoc oblidem que a vegades podem tenir també gent del món de les arts, que no precisament de la literatura, que seria un reducte d'aquest món immens de les arts, no? Que han fet molt i han ondejat o onejat la bandera andorrana més enllà de les nostres fronteres, dels nostres llindars, no?
Uh-huh.
Doncs tota aquella
com
persona...
Com va ser el cas de Cinto, de Mossèn Cinto.
Per exemple, no? Gent que fossin profuns enamorats de la nostra terra, fossin o no fossin fills de del país, però que haguessin fet quelcom, sempre, per fer una Andorra millor, o per la millor vida dels andorrans, no? Això sí.
I la literatura...
La literatura és una
final,
joia...
És una joia que haurem de conservar.
Però mira, si hi ha un infern, com deia Joan Dos Passos, no? Pels escriptors, seria forçosament contemplar les pròpies obres, no? I això és veritat, perquè dona't compte que els que ens dediquem... Jo porto 8 llibres, estic ara amb el 9è... tots els que fem llibres, quan els tenim que rellegir, que m'ha tocat aquí fer-ho amb el teu programa més d'una vegada, rellegir algun fragment...
Que s'ho passa fatal i en soc...
No és terrible, perquè ho canviaries tot. Jo no sé els altres, però jo mateix, ja estic treballant amb dos a la vegada, però d'aquí no res, ja seran 10 al carrer, ja, i amb 10 llibres gairebé ja publicats, quan a vegades em toca llegir algun de fa ja uns quants anys, penso, ai, Déu meu, que ho canviaria tot. Però no pel contingut, sinó per la forma. Allò que diguem, el continent, no? El contingut i el continent. El contingut és el que és, perquè la història no la pots canviar, no? És la que és. I hauria de ser sempre real, objectiva, no? Sempre. Hauria de ser, parlo en condicional, eh? No vol dir que ho sigui sempre. Sortosament, darrerament, i valguin la redundància dels dos adverbis, no? Sí que veritablement s'està fent una literatura més subjectiva, no? Quan es parla d'investigació històrica, no? Que es mira de dir la veritat... I després se li dona la forma que se li dona. Perquè no hem d'oblidar que cada persona que ens dediquem a escriure, sigui investigant temes d'història, siguin des d'un punt de vista absolutament literari, com seria la prosa poètica, la poesia, o fins i tot la novel·la,
la crònica,
o igual, la dramatúrgia, o sigui, obres de teatre, el que sigui, no hem d'oblidar mai de deixar de posar el nostre propi segell, no? Per al cap i a la fi, quan una obra agrada més o menys, és precisament per l'estil d'aquell escriptor. I a vegades hem caigut amb la tentació de ser només purs i mers cronistes de la nostra època, i això és com deixar la banda artística oblidada, no? Està molt bé parlar d'història, està molt bé fer novel·la, està molt bé, però no perdem aquell estil que
les
ens diferencia.
Les lletres són un art,
no?
Absolutament.
Com dèiem, l'escriptura és la pintura de la veu, i quan aquesta pintura de la veu no està molt nítida, malament.
Doncs, Alfred, t'he d'acomiadar tu i a Virtus Unita Forti avui, perquè avui has vingut molt...
Avui he vingut, esmorzat fort.
Has esmorzat, eh? Escolta, que estàs de precampanya ja, Alfred.
Bueno, escolta, jo estic de campanya sempre, no faig com els polítics, que ho fan només 3 dies abans dels vots, eh? Jo faig tot l'any, Tot l'any des que vaig néixer, vull dir que és que...
I tu dius un superheroi d'aquests andorrans, si t'estripes la camisa,
no porto, surt a l'escut. Sí, no porto samarreta, però si em portés, portaria una que aniria al Virtus Unita Forti.
Sí, no ho dubtem, Alfred.
O encara una altra que diria... Toca'm si gausses, eh? Toca'm si goses, eh? Que és el segon lema que tenim, eh?
Vinga, Alfred, fins a la propera.
Una abraçada. Adéu, maquíssima.
Cara o creu? Ens pots trobar a Twitter, a Facebook i a andorradifusió.d.